Alors nous allons passer à la conférence suivante, donc qui nous est donnée par notre collègue Vicent José Pescarti. Donc il va nous parler de la perception de la langue catalane chez Bernardí Gómez Miedes. Je ne sais pas si je n'ai pas écorché, mais...
Bona tarda a tothom. La meva intervenció, en primer lloc vull agrair als organitzadors que hagin acceptat la meva comunicació a aquest col·loqui internacional. I com heu pogut veure al títol, tractaré d'explicar o de fer una sèrie de reflexions sobre com un humanista del segle XVI, un humanista valencià o valencianitzat realment, que és Bernardí Gómez Miedes, com es mira, com veu el català del rei en Jaume concretament, però per extensió tota la llengua. Per això intentaré fer-vos una xicoteta aproximació al que seria el personatge, després a la seva producció que ens interessa com a font per a treballar i després a una sèrie de qüestions concretes que tracta Gómez Miedes i que poden donar pistes per entendre com es va passar, en aquell segle XVI es va passar d'unes determinades posicions davant la novetat que era en realitat una Espanya o una Hispània governada per un sol rei, o un sol governant, com va passar això a un rebuig posterior per tot allò que significava el català. Bé, Bernardí Gómez Miedes és un personatge que ha estat poc estudiat, francament. Afortunadament disposem en els últims anys d'alguns treballs, com ara els de Sandra Inés Ramos Maldonado, que han aportat molta llum sobre el personatge i sobre la seva producció en llatí. I nosaltres mateixos hem fet algun article parlant concretament del seu interès per l'obra historiogràfica, l'obra memorialística del rei en Jaume, de la qual va fer una sèrie de traduccions, com ara després comentaré. Per tant, podríem dir que hem passat de tenir una sèrie d'anotacions realment en els bibliògrafs antics, com Josep Rodríguez o Fèlix de la Tassa, hem passat a tenir unes aportacions més sòlides amb documentació que ens permet conèixer com, per exemple, el Bernardí Gómez Miedes no era tant un aragonès, conforme havia estat reivindicat sempre, sinó que se'n va d'Alcanyís sent molt menut, s'instal·la a València, diguem-ne que es forma a València, es forma a la Universitat de València, d'allà passa després a Roma i visita o està d'unes estades en una sèrie d'universitats europees, de manera que podríem dir, o almenys això és el que a mi d'alguna manera m'agrada assenyalar, és un personatge que està totalment incorporat a la societat valenciana del seu temps. Això fa que, o no fa que ell oblidi els seus orígens aragonesos i veureu després, quan comenta algunes qüestions, veureu com els té ben presents sempre. No sabem on va obtenir el grau de mestre en el qual se'l coneix i, per exemple, el Llorenç Palmireno l'anomena eruditissimo viro sacrosancte teologie doctori, però tampoc sabem on es va doctorar en teologia. En qualsevol cas, sabem que va estudiar a València, va estudiar a la Universitat de París i a Lovaina. Per tant, no sabem en quin d'aquells llocs possiblement es va doctorar o va aconseguir un grau. Després va viure durant 10 anys a Roma, tot això de la seva biografia, que ja sé que pot semblar més anecdòtic, interessa per entendre, o almenys des del meu punt de vista, com és una persona que té un coneixement de diverses llengües, és a dir, s'ha mogut per Europa, coneix el llatí, coneix el català, coneix el castellà, coneix l'aragonès, i com després això influirà en la seva percepció o en la seva visió del que dirà sobre les llengües que controla més, que són el castellà i el català. Per tant, la seva biografia podríem dir que és un humanista del moment que es mou en cercles italians, que té contactes amb Mencia de Mendoza, per exemple, que, com sabeu, és la vídua del Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, en aquell moment en què coneixem una sèrie de cartes que s'entrecreuen aquells senyors, O són cartes amb notícies sobre Roma, per tant ja això demostra l'interès per l'actualitat, no? I poca cosa més. Però d'alguna manera sembla que aquesta mencia de Mendoza va ser qui influí definitivament en el retorn de Gómez Miedes, no a Aragó, com hauria pogut ser possible o com podríem pensar, sinó que retorna a València segurament protegit per aquesta senyora que faria un poc de mecenes, però també, sobretot, perquè a València aconsegueix ser ardiaca de Morvedre, que és una dignitat eclesiàstica, de la qual sembla que extreia uns bons beneficis econòmics, fins al punt que altres humanistes, amics seus, li ho retrauran això en una sèrie d'escrits, en els quals diuen que era un home ambiciós, que tenia una insana ambició de poder i riqueses, és el que arriben a dir d'ell. Aquesta ambició o insana ambició segurament el va fer estar en contacte amb persones com el duc de Sogorb, Alfons Ramon Folc de Cardona, o l'arquebisbe de Saragossa i virrei d'Aragó, Ferran, net del rei catòlic. Per tant, el que està buscant és situar-se en el poder hispànic del moment. I per tal d'aconseguir-ho, va utilitzar un recurs o va utilitzar una sèrie d'estratègies que no eren desconegudes, evidentment, i que les fa servir com són la publicació de llibres i la dedicatòria o l'endreça d'una sèrie de llibres als personatges importants. El primer llibre que publica, que ja havia intentat publicar-lo a Roma temps abans, és el Commentariorum de Sale, publicat el 1572 a València i dedicat a Felip II, que sembla que va assolir un relatiu èxit i fins al punt que ell pensava en fer ja la segona edició, li envia unes cartes a Zurita comentant-li el que podia afegir i el que no. Per tant, dirien que havia assolit un relatiu èxit. Va tornar a Roma durant un temps i perquè vegeu també el tarannà del personatge, en tornar o en el retorn de Roma, naufraga el vaixell aquell i sembla que allà, ell diu que perd allà un manuscrit que havia redactat i que ja no tornarà a escriure mai més, que es deia De Apibus Vel Repubblica, que no torna a aparèixer, però el que sí que remarca en algun passatge dels seus escrits és com un baúl amb objectes regalats pel papa Gregori XIII s'havien salvat, havien vingut miraculosament després del naufragi, per a remarcar ell com un home escollit o elegit entre els que vivien en el seu temps. Bé, l'ardiaca de Morvedre va portar una tasca específica d'aproximació al poder, no només en aquell Commentariorum de Sale, que torna a reeditar en el 79, sinó que en un determinat moment de la seva trajectòria comença a publicar, a banda d'algun altre paper de tipus eclesiàstic, comença a publicar un projecte que des del meu punt de vista és fonamental per a entendre moltes altres coses, però en el cas que ens ocupa ara no entraré tant, sinó que em dedicaré més a la qüestió de la llengua, que és el que d'alguna forma ens aplega avui així. El Gómez Miedes publica el 1582 una paràfrasi en llatí de la crònica de Jaume I. Aquesta paràfrasi, el De Vita et Rebus Gestis Jacobi Primi, és un volum que segurament va treballar a partir de l'edició que el 1557 s'havia fet a València i havia estat regalada ja a la monarquia per a explicar-li, o almenys això és la idea que barallem, per a explicar-li a la monarquia. Sembla que l'emperador s'havia interessat per les memòries del seu avantpassat, Jaume I, havia demanat a la ciutat de València el manuscrit, la ciutat de València li regalà el manuscrit, que després es va perdre, no és el que està al Palau Reial com fins fa poc s'havia pensat, i en definitiva li regala el manuscrit i fa una edició que regala també al rei i conserva uns exemplars amb una portada diferent per a ús, diríem, domèstic o per a ús del Regne de València. Això ho ha explicat perfectament el professor Antoni Ferrando ací present en un article bastant recent i no entraré més. És a dir, segurament hi ha un interès des de València a través del bisbe honorat Joan, que està com a bisbe d'Osma i és preceptor dels fills de Felip II, hi ha un interès per fer-li arribar a la monarquia un model concret de rei, és a dir, el que es diu el reforçament del cesarisme que hi havia en els Àustries i que aprofitava perfectament la imatge del rei Jaume conquistador, expulsor de moros o vencedor de batalles sobre els musulmans. Això anava molt bé, sobretot vist des de l'òptica valenciana, que hi havia un problema concret que eren els moriscos atacant les costes valencianes i, per una altra banda, els moriscos residint, els musulmans, els berbers, atacant les costes valencianes i els moriscos residint dins del regne, que podien formar una quinta columna. Bé, en aquesta línia és en la que s'inscriu la crònica, o la paràfrasi de la crònica en llatí, que regala el Bernardí Gómez Miedes. No sabem si hi ha una, almenys no ens consta, o no hem trobat fins ara, cap iniciativa oficial, és a dir, aquell senyor fa el llibre, el dedica al príncep Jaume, ara us parlaré d'això, i d'alguna manera el regala al rei. Perquè després farà una versió en castellà. Primer fa la versió llatina publicada en 1582 i després farà la versió en castellà en 1584. El primer està dedicat al príncep Diego o Jaume, fill de Felip II, i va tenir la mala sort, el Bernardí Gómez Miedes, i possiblement la bona sort per a nosaltres, no?, que aquell xicot, aquell xiquet, es va morir al poc de temps de rebre el regal, i per tant, clar, un regal fet a un príncep mort al qual li augurava una llarga vida i molts èxits militars i polítics no era un regal massa ben vist en la cort, segurament. Era difícilment aplicable al germanet que seguia, que es deia Felip, per tant, el senyor Gómez Miedes el que fa és fer una adaptació al castellà del seu treball en llatí i regalar-lo al següent successor o al segon príncep hereu que tenia la monarquia. Tot allò li va aprofitar, fins al punt que el rei, en l'any 84, el nomena, el designa perquè siga escollit en bisbe d'Albarrasí. Aquell bisbat realment no va ser no va ser res espectacularment positiu per a la seva vida, més enllà d'haver estat nomenat després diputat a Corts d'Aragó per ser bisbe d'Albarrasí, perquè en el seu palau bisbal Albarrasí, el 4 de desembre de 1589 s'enfonsà l'edifici per unes ventades que hi hagueren a la ciutat i Gómez Miedes va morir. És a dir, que tota aquella carrera per acostar-se al poder i per a regalar aquells textos als monarques, al final foren els que el van conduir a la seva mort. Aquelles dues paràfrasis, llatina i castellana, naixen d'una manera espontània, segurament motivat per aquesta voluntat d'acostar-se a la corona, però també perquè hi havia una determinada circumstància política i social que promovia o que ajudava a que una operació com aquella, és a dir, regalar la imatge d'un rei medieval a un rei del present, del seu present, doncs fora ben vista des de determinats àmbits culturals o des de determinats àmbits intel·lectuals de la península. Els textos més interessants dels dos volums, i d'alguna manera aniré barrejant perquè són informacions que es repeteixen, els textos més interessants òbviament són els proemials, on ell explica el que ha fet allà i el que pretén, i després les interpolacions que fa de collita pròpia, més enllà del text del rei, allò que afegeix, allò que comenta i que en definitiva vol donar ell la seva pròpia visió del que diu el rei o del que pretén ell que siga el que està dient el rei. En el text llatí del 1582, a l'epístola proemial, comenta les obligacions dels escriptors i els lectors amb una sèrie de termes relativament tòpics, i després el prefaci resulta més interessant perquè aprofita el fet que tant Jaume I com el príncep Diego, penseu en el text llatí estem parlant ara, portaven el mateix nom, de manera que tot això li fa fer una sèrie de parangons, d'equivalències entre el rei en Jaume, que ja va ser, i el rei Jaume, que serà. Tot això lligat amb una sèrie de progenitors o d'avantpassats del príncep Diego aquest, que serien per ordre, Pere, conquistador de Sicília, Jaume II, que incorpora Sardenya a la corona d'Aragó, Alfons el Magnànim, conquistador de Nàpols, Ferran el Catòlic, que el reincorpora a la corona, Carles V, o l'emperador, que conquista Milà, esmenta la conquesta de Granada i el descobriment de les terres d'Amèrica. És a dir, tota una línia de conquistadors que auguraven, o en la ment del senyor Gómez Mieres, auguraven que el pròxim rei, Jaume, hauria sigut el Jaume, no sé, l'haurien posat primer segurament d'Espanya, per tant, hauria sigut el Jaume que s'esperava que fora rei. Fixeu-vos que el més important és que Jaume I és mostrat non aragonensis tantum modo, se totius hispaniensis imperi solus fundamenta possuit. És a dir, Jaume I no és el fonament de la corona d'Aragó, sinó de tot l'imperi espanyol. És a dir, era la manera d'assimilar, de prendre aquell monarca de la corona d'Aragó i convertir-lo en un monarca, un fonament de la hispanitat, de l'espanyolitat dels Àustries del segle XVI. El recorregut familiar que feia Bernardí Gómez Mieres ja augurava això, els grans conquistadors com a la sang, els avantpassats que fonamenten aquest imperi hispànic que està construint-se o que s'ha construït en aquell moment. En la dedicatòria al príncep Felip, és a dir, en la versió en castellà, l'estratègia que utilitza Gómez Mieres és relativament diferent. Així el príncep Felip és comparat amb el que seria el Felip III, s'ha comparat amb Alexandre Magne perquè tots dos tenen un pare que es diu Felip. És a dir, que imagineu com pensava aquella gent, no? De manera que enumera les virtuts dels prínceps i entre els prínceps més importants o que són mostra i són espill de prínceps, valga la redundància, estarien Ferran III de Castella, el Sant, i Jaume I d'Aragó. Fixeu-vos l'equivalència entre el rei sant dels castellans i el rei valencià, el rei aragonès, perdó, que no arriba a ser sant, però que hi ha sempre aquesta aureola des del muntaner de considerar-lo sant. Jaume I així torna a ser el fonament del el pilar primer de l'imperi dels Àustries hispànics, de manera que el llibre del rei en Jaume és una lliçó per als prínceps del futur. Comença ara a donar-nos pistes sobre qüestions lingüístiques que era en definitiva on volia arribar. Diu, me atreví a ponerla a gesto y escribirla en las dos más generales, vol dir la història del rei en Jaume, y más extendidas lenguas que hoy se hallan en el universo, latina y española. I després diu, per haberla fet en llatí, diu, se divulgó por toda la Europa y entendiendo que era acepta a los extraños, parecióme sería tanto más agradable a nuestra España por ser de cosas acaecidas en ella. Y así determiné escribir la segunda vez en esta lengua, por satisfacer a la importuna demanda de muchos y mucho más, porque vuestra alteza gustase más presto de ella. És a dir, posar-li-ho fàcil al nou reiet, que no havia ja ni de llegir en llatí, sinó que jo tenia en castellà i seria molt més fàcil. Però fixeu-vos en un fragment concret, aquell de les llengües que hoy se hallan, les més extendides llengües que hoy se hallan en el universo, latina i espanyola. Sí, l'operació de Gómez Mieres era, d'alguna manera, transformar el text del rei en Jaume en un text que es podia exportar a Europa, per dir-ho d'alguna manera, i després, en castellà, difondre'l per la resta de les terres hispàniques. Però això, que podria ser, diguem-ne, una visió com una altra, és a dir, al cap i a la fi encara fem servir nosaltres les traduccions per arribar a uns altres llocs, té un toc diferent quan diu el mateix Gómez Mieres en la versió castellana, diu que la fa per tal que pueda con el favor divino nuestra lengua y estilo gloriosamente divulgarlas por todas las partes a do llegó su fama, les chastes del rey en Jaume. Pero después diu que me pareció no era justo que tales y tan señalados hechos que hasta aquí la historia escrita por el mismo rey y por los de su tiempo tenían como encerrados debajo su corta lengua lemosina. Fixeu-vos que comença ja a donar-nos pistes de com veu, com veu el senyor Gómez Mieres la llengua en què es va escriure les seves memòries el rei i la llengua en què parlava el rei, és a dir, corta llengua lemosina. Per tant, no és tan universal, no és tan plausible, per dir-ho com ho diria després el rei Borbó, en tot l'universo, sinó que és corta llengua lemosina. Més encara, diu, presenta una imatge del rei en Jaume, això sí que ho vull remarcar, perquè igual després se'm passa, l'admiració que sent el Gómez Mieres pel rei en Jaume, és curiós que no sent en cap moment aquella admiració ni aquell interès per la llengua del rei en Jaume. Fixeu-vos com diu del rei en Jaume, diu, muchas veces andando en batalla, aquesta imatge absolutament irreal, diu, andando en batalla, echaba la lanza a la siniestra, en l'esquerra, portava la siniestra, i con la diestra tomava la pluma para apuntar lo que después en sus comentarios dilataba. Si imagineu-vos aquell home batallant i a la vegada apuntant per a no oblidar-se'n. Diu, aunque, torna a incidir, aunque con duro y poco elegante estilo según el barbarismo de aquellos tiempos. També la llengua del rei era dura, poco elegante y bárbara. Per a finalitzar la qüestió, diu que en aquella era las gentes precisasen poco las letras y mucho menos el artificioso y elocuente modo de hablar, pues no solo carecían de buena lengua latina, pero aún de la suya propia eran poco curiosos. Y así la mezcla y confusión de lenguas que entonces había en los reinos de la corona hacía confuso y bárbaro el propio lenguaje de cada uno. Per tant, continua insistint en aquella visió negativa de la llengua del rei. Mieres, quan s'aparta de la redacció llatina i deixa anar allà les seues opinions, es preocupa de vegades de precisar determinats aspectes i sobretot quan fa referència a els problemes que li va causar la traducció del llatí al castellà quan en realitat en ningú moment havia esmentat cap problema, per exemple, al traduir del llemosí al llatí, el llemosí en la terminologia seva, òbviament. Per tant, aquella possibilitat, aquelles preocupacions de traduir en castellà, fixeu-vos que d'alguna manera ja provenien aquesta interès per transmetre en castellà determinats textos, adreçant-los sobretot a la corona i a castellà, ja provenien, per exemple, d'historiògrafs valencians de mitjans del setge com Beuter. Beuter, de fet, havia estat professor, se m'ha oblidat abans dir-ho, en la primera part, havia estat professor de Gómez Mieres a la universitat. Per tant, no sabem fins a quin punt el Gómez Mieres tenia un contacte directe, òbviament, però fins a quin punt podia seguir alguna de les idees que havia dit Beuter o que havia vertebrat Beuter. Perquè Beuter, de fet, quan traduís la primera part de la història de València, que redacta i publica en català, i després la traduís en castellà i la publica, diu, imprimióse pues en lengua valenciana, es refereix a la primera edició, como yo la compuse, y pienso que hizo algún provecho en nuestra tierra. Y según que de algún curioso fue recogido, en Aragón y Castilla, pareció que con alguna poca de mejoría se podría enviar por toda España a dar lengua, como de camino, en las más ciudades de ella, de muchas antigüedades que allí acontecieron en tiempo de romanos y antes y después de ellos, para lo cual era necesario proveerle la lengua castellana con que fuese entendida en los lugares donde no entendían la valenciana. Per tant, diríem, hi hauria l'interès d'arribar més enllà traduint un text que podia aprofitar no només al Regne de València, sinó en altres terres. Però això, que torna a insistir, podria ser una argumentació plausible o podria ser una argumentació coherent. Fixeu-vos que rere aquella excusa de la universalitat, fer més universal un text, Beuter ja argumenta una justificació de caire polític que tot seguit us llegiré. És una miqueta més llarga, però crec que em podreu seguir fàcilment. Diu, en tiempo de los godos se hablaba casi en toda España una sola lengua que habían introducido los romanos, y los godos se hicieron a ella, dejando la propia suya bárbara que sacaron de su tierra. Venidos los moros, quedó la lengua española en Aragón y Asturias, donde salieron la lengua aragonesa y castellana, al principio en muy pocas cosas discrepantes y con el discurso del tiempo, ahora en nuestros días, tenidas por lenguas diferentes, aunque salidas de una misma raíz. Pues como el tiempo ha traído la diversidad de tantos reinos como en España se partieron por la venida de los moros, en un general y solo señorío, excepto Portugal, parece que el mismo tiempo requiere que sea en todos una común lengua, como solía en la monarquía primera de España, en tiempo de los godos. Luego, no es razón que a nadie parezca mal que, siendo yo valenciano natural y escribiendo de Valencia, a los regidores de ella escriba en castellano, lengua extraña para Valencia, por el respeto común y divulgación mayor en toda España de las gracias que Dios ha concedido a este reino, que no se hace a la lengua valenciana perjuicio en ello, ni pierde por ello el ser habla pulida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma y despierta el ingenio a vivos primores, de donde le resulta un muy esclarecido lustre. Fixeu-vos, la lloança, l'apologia del català, que està deixant d'usar-se, però en el cas de Beuter n'hi ha aquesta visió, diríem, positiva de la llengua. Ell percep el català, el valencià, o el català de València, el percep com una llengua polida, dulce, muy linda, que exprime los secretos y profundos conceptos del alma, a més de despertar l'enginy a vivos primores. Ho dic per si vosaltres voleu aprofitar-ho, com que sou catalanoparlants, podeu aprofitar totes aquestes virtuts a l'hora que parleu. Bé, la qüestió és que Beuter, en efecte, té una percepció positiva de la llengua, cosa que veurem que no passa així amb el nostre Gómez Miedes. Gómez Miedes és, en algun capítol, que era el capítol 8 del llibre 12, diu, quan parla del català del rei, diu, en referir-se a com havia prevalgut o per què havia prevalgut el català sobre l'aragonès en la documentació antiga del regne de València i en especial en la redacció dels furs, no s'està de dir que els aragonesos es van sentir, això és molt important, muy agraviados de que los fueros y leyes de Valencia se escribiesen en lengua catalana o limosina tan oscura y grosera y que fuera harto mejor en la latina o a lo menos aragonesa. Fixeu-vos ja els qualificatius que li ha aplicat, oscura i grosera. Aquella mateixa, segons l'autor, aquella mateixa queixa l'haurien expressada los castellanos y los demás mercaderes españoles que allí se hallaban, que hablaban casi en la misma lengua de los aragoneses, i ara és una afirmació realment forta, diu, aborreciendo en grande manera la catalana o lemosina porque no se podían hacer a ella ni hablarla más que la caldea. És a dir, que per als senyors castellans aragonesos que vivien a València, el català era exactament igual que la caldea i la aborrecien de manera, diguem-ne, evident. L'aragonesisme de Gómez Miedes va més enllà i, per exemple, afirma, m'ho saltaré o ho resumiré ràpidament, que els aragonesos són els que millor saben o poden parlar el llatí per la seva pronúncia, etcètera, etcètera, per damunt fins i tot dels castellans, encara que no s'està en cap moment de cantar les excel·lències del castellà i de l'aragonès, mentre que el català continua apareixent com obscura i grosera, aborrecido en gran manera, etcètera, etcètera. Per tant, unes emocions, ja que estem en el congrés aquest que heu titulat amb aquesta paraula, unes emocions, unes sensacions, una percepció clarament negativa del català per part de Gómez Miedes i atribuint-ho als veïns castellanoparlants o aragonesos. Bé, n'hi ha més aspectes que no em dona ja temps a comentar-vos, però, per exemple, només assenyalaré dues coses. Una, aquest aborrecimiento, si em permeteu el mot a la manera de Gómez Miedes, és a dir, aquest rebuig del català que hi demostra, no té res a veure de la llengua, no té res a veure amb la percepció que té ni dels valencians, ni dels catalans, ni dels aragonesos. Us diré una cosa, un apartat interessant, que és com, per exemple, ell diu que la diferència entre els aragonesos, els catalans i els valencians, diu que és el temps. Diu, de los aragonesos, diu que de ellos es el tiempo pasado, perquè sempre se glorien de sus antepasados i a respecte de ells desprecien los presentes ni tienen tanto cuidado de lo porvenir. Des catalans diu que o por la esterilidad de la tierra, que en muchas partes es mal cultivada y delgada, o porque naturalmente son hechos a la templanza y provecho y de lo porvenir tan solícitos que apenas gozan de lo presente, cúpoles el tiempo venidero, es decir, que el futuro es vostre, des catalans que esteu així. En canvi, els valencians, diu, por la fertilidad y abundancia de la tierra, les es casi presente toda cosa, y que más cuenta hacen de su propia virtud y hazañas que de las de sus antepasados, ni tampoco temen, les ha de faltar la gracia de Dios en lo porvenir, y por eso gozan de lo presente. Sí, que serien els més vividors, i diu que s'alegren del buen vivir. Bé, en definitiva, el que volia assenyalar-vos, i amb això acabe, és com s'havia passat de les generacions en què Beuter o Viciana s'esforçaven per crear o per col·laborar a crear una unitat hispànica, uns textos que anaven a la monarquia i que intentaven integrar la noblesa valenciana en el cas de Viciana o la ciutat de València quan fa Beuter aquella traducció i regala el text, entre cometes regala, i envia el text a Castella, s'havia passat d'un respecte a la llengua pròpia, d'una estima per la llengua pròpia. Penseu que Viciana escriu les alabanzas de la llengua valenciana, castellana, etc. És a dir, en què se ho mira, encara que ho faci en castellà, però en què se ho mira en afecte, s'havia passat aquest Gómez Miedes, aragonès naturalitzat valencià, que mostra clarament, a pesar de l'estima, a pesar de l'admiració que sent pel rei en Jaume, mostra una clara animadversió o un clar rebuig de la llengua, que és curta, que és peregrina, que és obscura, que és grossera, etcètera, etcètera. Això era el que volia comentar-vos i moltes gràcies. Gràcies.